Marc Casanovas, molt bona tarda, com
estem? Molt bona tarda, molt bé.
Escolta, ets bevedor de dia, de nit, de migdies?
Anem torgut a l'ici.
Serveix d'aigua.
D'aigua, sí, home, d'aigua, soc bevedor. Si et refereixes a l'alcohol,
sí,
que és del que vindrem a parlar, també, sí, sí, bevedor, que es diria ocasional, no cada dia.
Seu a la taula del restaurant Caníbal i el coneixeu bé, Marc Casanovas, periodista i senyor que sempre investiga, allò podríem dir, temes polèmics socialment parlant. Jo no sé si ens pensa parlar de política avui, espero que no.
Home, una miqueta, sí. M'has dit senyor?
T'he dit senyor, sí. És que fas coses molt importants, investigues coses molt importants.
Sóc el senyor de la gastronomia.
Sí.
Bueno, doncs si no fos pel mes d'octubre aquest tan convuls que ens ha tocat viure, doncs avui segurament ja els carrers ja estarien perfumats, amb olor a moniatos, amb olor a castanyes.
Vaig comprar les primeres.
Vas comprar les primeres?
Setmana, sí.
Vas trobar encara alguna oberta, perquè cada cop en queda menys, eh?
Sí, al costat dels Tres Tombs, allà a prou del mercat de Sant Antoni. Fantàstica, sí, sí.
Doncs bé, doncs intentarem això, doncs, parlar una miqueta d'un tema diferent, perquè aquests dies, per cert, m'incomoda molt el silenci per part del sector de la gastronomia, amb tot el que està passant aquests dies tan convulsos. Només salvo la teva dia la pagesia, que són els únics que parlen una miqueta del tema amb força, amb criteri i amb una mica de rauxa, perquè la resta de gent hi ha un silenci una miqueta incòmode.
Esperaries que diguessin alguna cosa?
Sí, estaria bé. Jo no dic posicionar-se, dic simplement que la gastronomia i la cuina i l'alimentació i l'agricultura forma part de la societat i ja està bé que diguin la seva, no que estiguin en silenci esperant només a que passi la tempesta.
De moment és octubre, a punt d'arribar aquest primer de novembre, que això ja ens dona això que diem, castanyes, moniatos. Per cert, ara, en uns minuts arriba Toni Massanés per parlar-nos precisament de moniatos.
Que bé.
Però tu la cosa no va per aquí.
Sí, tampoc et parlaré de Halloween, que és la festa que ja tots coneixem i que està molt vampiritzat i aquí i a tot arreu. Parlarem d'un altre tema. Un tema que és... Jo l'he titllat d'assassí silenciós. És l'Oktoberfest.
L'Oktoberfest, que és aquest festival, com ho podríem descriure això, on bàsicament es beu cervesa.
Sí, ja has anat alguna vegada?
No hi he anat mai, i llàstima, em sembla que no hi puc anar perquè es va acabar el 13 d'octubre.
Aquí a Barcelona sí, eh? Sí. L'Oktoberfest fa temps que va deixar de ser una celebració exclusiva de la ciutat de Múnich. Ara hi engloba Alemanya, tot el món, amb seu d'Oktoberfest, com sap greu dir-ho, com la d'aquí, que passa una mica a vegades així, com sense pena ni glòria. I intenten imitar l'essència aquesta original de la festa de la Baviera, perquè no ens enganyem, beure cervesa a litres, beure cervesa fins a perdre el coneixement, és una cosa que suma adeptes gairebé a sense publicitat i, a més, durant tot l'any.
O sigui que avui, Marc, ens vens a parlar o ens vols parlar de cervesa. Que t'has mirat per això la web oficial de l'Oktoberfest i em sembla que si anéssim a mirar les xifres ells ho tenen clar, eh?
Sí, jo com
sempre... Me'n refereixo de quanta cervesa bevem.
Exacte, sí, perquè jo sempre faig tarreteta d'internet i em poso allà a buscar dades. Jo buscava una dada numèrica molt concreta, que és quants litres de cervesa toquen per persona a l'Oktoberfest. Estem parlant de 7.200.000 visitants a l'any, déu-n'hi-do, 7.200.000 persones. Penseu que allà l'Oktoberfest, com diu ja la pròpia paraula, és tot el mes, eh?
O sigui, tot el mes,
no com aquí, que és una setmaneta.
Sí.
Doncs d'aquests 7.200.000 persones s'han begut 6.900.000 litres. Curiosament, no arriba a litre per persona. A mi m'ha sorprès, perquè
sí,
has de pensar, ja tens segur aquella imatge típica d'Oktoberfest,
sí.
són gerres de... Hi ha d'un litre el que venen, no venen gotets. O sigui, allà vas de litre a litre i segons doncs, aquestes dades...
Ho trobo poc, sincerament.
És ben poc. I d'aquests 6.900.000 litres, tan sols 169.000 corresponen a cervesa sense alcohol. I aquí vaig. Aquest és un tema a mi que em sembla... Aquest 2,5% del total em sembla miserable, em sembla molt poc. Són unes xifres que m'han fet pensar i molt que hi ha un maltractament sistemàtic a la cervesa sense alcohol. Imagineu per un moment que amb la colla d'amics, doncs això, vas a famós Oktoberfest i et demanes en plena festa, en plena efervescència, et demanes un litre de cervesa sense alcohol i ells ho senten, els teus amics. Què creus que passaria?
Et començarien a preguntar de tot. Fins i tot, potser, si ets home, et dirien que estàs embarassada, no?
Ah, sí, pues mira, no ho havia pensat,
això. Que trobes malament.
Aquesta.
Jo crec que... Tens algun problema de salut, no?
Et trobes malament, és la típica, eh?
O sigui, sí. No quadraria gens, de fet, no.
I després, si seguissis amb la teva elecció, passarien a l'atac ja frontal i et dirien que no pots rebentar la festa, que és això de beure sense alcohol quan ells beuen alcohol, no? Que no poden anar amb algú que beu cervesa sense alcohol perquè llavors no s'ho passen bé. Vaig traslladar aquesta inquietud a Javier Cuesta. Javier Cuesta és un expert cerveser i gerent d'una botiga que, a més, és molt original. Ell està especialitzat en cerveses sense alcohol.
Aquí, a Barcelona, entenc.
Sí, ven per tot Espanya, per això. M'interessa moltíssim saber quina és la seva opinió per què s'havia ficat en el món de les sense alcohol. I em va sorprendre moltíssim. Em va sorprendre molt, sobretot, el seu leitmotiv, per què es ficava en aquest tema. Ell vol acabar amb la idea establerta de que la cervesa sense alcohol és un producte barat i un producte de baixa qualitat. No sé si estàs d'acord amb això, si et sorprèn així de bones a primeres.
No en soc consumidora, llavors, per exemple, el preu ja no et sé dir si seria barat o no, i de baixa qualitat. T'estàs referint al tast, entenc.
Sí, evidentment, amb el tast un
cop
ja...
El
pas en boca, que dirien amb el vi.
Sí, el pas en boca. Algun cop que he tastat sí que he notat que bé, era una mica... Aigualit, podríem dir.
Aigualit, és una paraula que surt molt. Sí. També surt molt el concepte metàl·lic, que al final, en el gust final, hi ha molta gent que nota el gust metàl·lic. Bueno, són paraules molt interessants les que diu sempre el Javier Cuesta parlant de cervesa sense alcohol, perquè entrant ja en matèria amb el sense alcohol, hi ha quatre grans punts. Un seria: la cervesa sense alcohol sempre s'ha relacionat amb problemes de salut.
Cert,
després ho explicaré una mica millor. Dos, que la cervesa sense alcohol sempre ha sigut un producte molt barat. Després et faig, si vols, una mica de comparació de preus. Tres, fins fa ben poc la cervesa sense alcohol era un producte marginal per les grans empreses cerveseres. Aquí entrem també aquí. Ja a fons. I quatre, i molt important, la cervesa sense alcohol podria ser molt més bona, però no interessa econòmicament parlant.
Aquest m'interessa. Va, però comencem per la salut. O sigui, la cervesa sense alcohol es vincula a la salut, certament, perquè no té alcohol, i moltes vegades quan patim, bueno, allò que dèiem dels embarassos, no?
Sí.
Però quan patim certes malalties no podem consumir alcohol.
És així, i a més va néixer per un express desig del sector mèdic, que li va demanar en concret a la cervesa Àmbar fa 43 anys si podien animar la gent a desenvolupar un producte pels pacients, perquè per raons mèdiques no podien consumir begudes alcohòliques, i així ho van fer. Es va fer la primera cervesa sense alcohol fa 43 anys. Es va escollir el color blau a l'etiqueta. Això segurament no us sorprèn quan aneu al supermercat, quan aneu a diferents llocs i veieu les cerveses, tenen aquest punt blau,
sí,
totes elles.
I dius, el Freedom també és un blau una mica més cel,
exacte,
un color més cel.
S'associa el blau al sense alcohol, i tot és qüestió d'una elecció fortuïta de la primera etiqueta que acaba definint una mica la categoria. O sigui, la categoria 00 es relaciona amb aquest
blau.
Color blau. Doncs bé, quan va sortir al mercat, pràcticament ningú reconeixia obertament que en bevia.
T'amagaves per les cantonades.
Hi ha anècdotes, ho expliquen, a més he llegit documents històrics, on la gent anava a la barra, li deien especialment al barman que li servís la cervesa darrere la barra per poder anar amb els amics, tornar. Perquè era una manera de que ningú pogués pensar directament que estaves malalt, perquè si consumies aquesta cervesa sense alcohol, la següent pregunta, evidentment...
Respondre aquestes preguntes que dèiem abans.
A l'Oktoberfest era: et passa alguna cosa? Estàs malalt? És a dir, era un dels pocs productes vinculat, o sigui, que els consumidors tenien vergonya a consumir-lo, i això no havia passat molt fins en aquell moment. Jo mateix he de dir que vaig començar a beure cervesa sense alcohol, en aquest cas per una cosa molt especial, que és que la meva dona estava embarassada, compràvem cervesa sense alcohol per casa i me la bevia jo.
Ella no.
No se la bevia, ella me la bevia jo, i és quan vaig entrar una mica més en el món de les sense alcohol.
Sí, que has fet estudi de mercat, Tu
sí.
Coneixes bé.
Sí, del qual. Bueno, resumint, la visió tradicional de la cervesa sense alcohol és per tant, la d'un producte dolent, és que és com es té ara mateix en el mercat aquesta idea, i barat, que consumeix la gent que no pot beure una altra cervesa.
Bueno, però no et queda més remei.
Tal qual, és així. Com diu el mestre cerveser amb el que he parlat, diu que la indústria ha desenvolupat la seva estratègia de fabricació i que la cervesa sense alcohol entorn a aquesta visió, no? De que hi ha dos efectes molt, molt negatius ara mateix en el sector de la sense alcohol. Un és que com que és un producte que consumirà sí o sí, que no hi ha alternativa, la qualitat del producte és el de menys, no és rellevant.
Exacte.
I dos, com que la qualitat no és molt rellevant, el producte es comercialitza per preu i no per qualitat.
Bé, és com una regla de tres, però tot porta allà mateix, allò que dèiem al principi.
Sí, sí.
Em queda clar, i tu ho saps millor que jo, que no és precisament molt bon el tast, però jo ara entenc i pressuposo que la publicitat ha de fer la seva feina igualment, que és intentar vendre aquesta cervesa, sí. Més fer-nos, suposo, entendre que és meravellosa. Bé, ara sabrem com s'ho fan, va. I aquesta música no transporta a algun lloc, ja, Marc?
Home...
Als migdies, no?
Ara que m'ho dius...
Transporta als migdies.
Sí, 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 realment. A la veu de... Ara em surt l'actor aquell.
L'Arquillué, sí. Bé, tenim aquí la Sílvia Andrés, que és qui s'ho ha mirat bé i qui em sembla que podria tararejar aquesta cançó a la perfecció. Bona tarda, Sílvia, com estem?
Bona tarda, Paula.
Que ha mirat anuncis en bucle de cerveses sense alcohol. No sé qui has trobat.
Escolta, he de dir que m'he entretingut molt i he tret la meva primera conclusió, és que són anuncis de molt bon rotllo. Sé que no és una conclusió científica. Us he preparat un resum d'algunes de les campanyes de publicitat de cerveses 00.
Això és un anunci. I els anuncis solen dir el que volem sentir.
Introducing a new Carlsberg. Probably the best 0.0% beer in the world.
Cada migdia que perds és un migdia que no torna. Per continuar... Atura't.
Incluso nos dijeron que no conseguiríamos una cerveza exageradamente buena. Y a Marc Márquez...
Que no se podía ser campeón de MotoGP con 20 años.
Para ser tío, bailas bien.
Para ser mujer, no juegas nada más.
Para ser una 0-0, está bueno.
Fantàstic, les reconeixem algunes, eh?
Sí.
Posem imatges a les paraules. Sí, sí.
És que jo crec que la cervesa és una beguda molt, molt social i són anuncis que s'associen a què? Fixem-nos, als amics, al temps lliure, estar contents. Mm-hmm. Però, a veure, tots sabem que darrere d'aquests anuncis hi ha una estratègia molt, molt, molt estudiada. El Josep Rom, que és catedràtic de publicitat de la Universitat Ramon Llull Blanquerna, ens explica per què els anuncis de cervesa són tan presents en els mitjans de comunicació.
Espanya és el país del món que potser ha desenvolupat més una cultura de cervesa sense alcohol des de fa més anys. De tal manera que, en el fons, Espanya és un estat que és referent en quant a cultura publicitària en relació a la cervesa sense alcohol, perquè les marques han fet des de fa molts anys un esforç molt superior a altres llocs.
És curiós, eh? És a dir, que a Espanya tenim, diguéssim, més cultura de veure aquesta cervesa 00. Les xifres de l'Oktoberfest d'Alemanya ja ho demostraven una mica, eh?
Sí, sí, que... a més, aquí també entra el concepte controls d'alcoholèmia, que a la gent li fa molta por i jo crec que també hi ha hagut, entre la vinculació amb salut i controls al volant, la gent s'ha ficat molt més amb la cervesa sense
alcohol. I jo també crec que hi ha una cosa, a mi no m'agrada la cervesa, i bec molta cervesa sense alcohol justament per això, perquè és més dolceta i la trobo més suau.
Curiós. Està bé saber-ho, eh?
Sí, sí, mira. Què més et deia el senyor Rom, a veure?
Doncs, escolta, ens deia això, no? Que aquests anuncis de publicitat el que ens donen és un moment per fer un break de la teva realitat, que t'ho venen molt bé. Segons el Josep, les cerveses sense alcohol cada vegada sorprenen més.
La gran evolució de la cervesa sense alcohol és aconseguir, per part de les marques, que quan la gent pren una cervesa sense alcohol es sorprengui perquè pràcticament té el mateix tast que una cervesa convencional.
Ai, el Marc.
Jo com ja veig que hi haurà una petita...
Ja en parlarem,
No estem d'acord. No estem d'acord.
Aquí és complicat, eh? Arribar a aquest punt. O sigui, si algun dia s'assoleix una cervesa sense alcohol, que no és el mateix que una 00, eh? Ja en parlarem. Assoleix el mateix gust idèntic que una cervesa amb alcohol, jo...
Hauré
d'anar caminant a Montserrat, eh? Faig una promesa aquí en directe.
Però hi ha una cosa, us heu fixat com han evolucionat els anuncis de la cervesa sense alcohol? Recordeu els primers 00 que van existir que el que remarcaven els anuncis era que eren begudes baixes en calories.
Ah, sí, podrien haver dit light, no? Veus? Que és una paraula que tant s'utilitza amb el packaging.
La vinculació a la salut directa.
Sí. I ara em sembla que és més allò, més hedonista, no? El plaer pel plaer també, bueno, el plaer per prendre't una cervesa, bé, i resulta que no té alcohol, fantàstic, no?
No, i que els anuncis de cervesa sense alcohol en els últims anys competeixen sense cap tipus de complexa amb les campanyes de cerveses tradicionals. El Josep Rom explica l'evolució d'aquestes campanyes publicitàries.
Fa que els anuncis de cervesa sense alcohol tinguin un cert enginy en presentar-te aquestes situacions que potser no és tan fàcil de trobar en la cervesa convencional. L'última campanya d'aquest any de Freedom és una campanya que és una mica metapublicitària. Juga amb la pròpia idea del rodatge de l'anunci per dir-te que la promesa que et dona aquesta cervesa, el sabor que et dona, és tan autèntic que la pròpia lògica de l'anunci no és necessària.
Recordeu de quin anunci parla?
Sí, els migdies.
Sí, tal qual.
Els migdies era l'anterior. L'últim, on l'Arquillué fa la veu al final.
Rodatges, veritat, que hi ha com...
És el Julio Manrique, que va amb l'ampolla de cervesa per la mà i diu, estem en un anunci, però en realitat no estem en un anunci. Està molt ben aconseguit.
Sí, que es veuen les bambalines, allò del rodatge, allò a la maquilladora, i també es veu les diferents persones de l'equip tècnic.
I després juguen molt amb aquest punt de posar persones conegudes, en aquest cas Julio Manrique, Per Arquillué, però també sentíem abans el Marc Márquez, per vendre el producte.
I tant, que això ho saben fer molt bé. Sí.
Jo no sé com acabarà, però és evident que és una font de creativitat i que aquí hi ha un win-win per totes bandes.
Per tothom, sí. I aquest migdia, que ja heu vist que se m'ha quedat gravat a la ment, em sembla que portava la veu de l'Arquillué, que és una veu meravellosa, que tot el que et diu ja ho compraries. Gràcies, Sílvia.
One of those nights.
I tot el que diu la publicitat, Marc, està molt bé, però ja sabem que a vegades ens enganya la publicitat.
Sí, i ho ha explicat molt bé Josep Rom, perquè per cert va ser professor meu.
Què dius?
Sí, va ser professor meu, a més explicava molt bé la
lliçó. I devies aprendre molt, perquè ja se li ha vist un esperit didàctic important. És possible, per això, fer una millor cervesa? Allò que dèiem, el tast, que sigui més bona.
És molt, molt difícil, per no dir gairebé impossible, fer una cervesa que sigui idèntica a la cervesa amb alcohol, en aquest cas, perquè almenys, amb els preus actuals. És a dir, la cervesa sense alcohol es ven amb un preu molt, molt, molt barat, i si vols mantenir els preus actuals, és molt difícil que bàsicament no deixi de ser aigua. És molt, gairebé complicat que no sigui una altra cosa. Les grans cerveseres, que tots coneixem, tenen aquest problema, un problema ben gros, que és una bona sense alcohol requereix de molta cura, treballar molt les receptes, escollir molt bé els ingredients, i això vol dir gastar molts diners. Uns diners que fins ara no havien volgut gastar i que molt bé ara veiem amb aquests exemples de publicitat, han vist una nova gallina dels ous d'or. Han vist allà que hi havia un mercat, un públic, i s'hi han posat. Llavors, és una cosa que les cerveseres industrials espanyoles estan disposades a fer, però sempre hi ha un però, és que el consum de cervesa sense alcohol s'ha disparat, i aquí ha canviat una mica tot a Espanya. Segons Loco, estem parlant d'un 14% de les cerveses que es consumeixen, ara ja són 0-0, i el que et deia abans, Paula, el 0-0 no vol dir que porta alcohol, vol dir que porta menys del 0,01% d'alcohol, que també s'ha de diferenciar de la cervesa sin. És un embolic, ja
el
ho sé.
El famós sin, que no sense.
El sin. Són cerveses que tenen un màxim d'un 0,9% d'alcohol. En canvi, la diferència amb les 0,0 és que poden tenir un 0,0987%. Per tant, si no vols beure alcohol, has de demanar expressament una cervesa 0,0 i no una cervesa sin.
La qüestió és que se'n beu més, de 0,0. Vull dir, és una tendència a l'alça, diguéssim.
Molta més.
Cada vegada en bevem més.
I és això, al final, jo crec que les pròpies cerveseres ho han vist, que hem de canviar entre tots, és a dir, fabricants i consumidors, hem de canviar la percepció que tenim de la cervesa sense alcohol, o seguirem igual, sent un producte maltractat voluntàriament, amb... tenint molt més potencial del que sembla a simple vista. En definitiva, jo diria, deixa'm dir-ho així com una mica a nivell de conclusió, que tenim la cervesa sense alcohol que ens mereixem. És una idea així...
Què, no ens la mereixem millor?
Fins ara no ens la mereixíem millor. Ara, amb tots aquests repàs que he fet d'anuncis i amb tot l'interès i consum que hi ha, jo crec que s'estan posant les piles i algú canvia.
I les cerveseres artesanes, que tant les piles s'han posat, no sé, potser podrien investigar per aquí.
Aquí hi ha la clau. Així com les cerveses artesanals han aconseguit que el mercat industrial es posi les piles i faci millor les cerveses convencionals, doncs és això, si volem cerveses sense alcohol que no semblin, deixem dir-ho, pixum de gos, hem d'exigir-les per qüestions que van més enllà de la salut o de por als controls d'alcoholèmia, perquè al final la tecnologia i la recepta per fer les coses molt, molt, molt millor hi són. Hi són i, a més, fa molt temps que hi són. És a dir, que jo crec que aquesta gran cervesa sense alcohol encara no està al mercat, però apareixerà
en breu,
perquè ja estic d'acord que han millorat molt. Hem dit aquí algun exemple, com la Freedom, no vull dir moltes marques. Hi ha cerveses sense alcohol al mercat que ja han millorat, però encara el camí és llarg, es pot millorar moltíssim.
Doncs bé, esperarem en candeletes, podríem dir, aquesta millora de la cervesa 00 o SIN, també. Gràcies, Marc, un plaer, com sempre, i em sembla que t'hem de desitjar bon viatge cap als Estats Units. El proper dia que ens veiem parlarem des de Boston.
Des de Boston.
Tu a Boston i jo a Barcelona.
A Barcelona. Serà així, serà així. Espero que almenys encara no nevi, perquè m'han dit que les previsions de neu arriben en breu.
Però és molt bonic, la neu, ja ens ho explicaràs. És que em venen molts temes al cap dels quals, diguéssim, ens pots parlar des dels Estats Units. Vull dir que la cosa donarà per molt,
Només arribar, per exemple, us he dit que està ja actiu el Science and Cooking a Harvard, que són conferències de gent molt potent, doncs, que parlen i vinculen la gastronomia amb la ciència, i crec que poden sortir coses molt, molt interessants.
Vinga, doncs estarem pendents. Estigueu pendents. D'aquí un mes tornem a sentir Marc Casanovas des de Boston, als Estats Units. Adéu.
Adéu.
Gràcies.
Adéu.
Un restaurant caníbal a Berlín. Ens podeu seguir a Twitter i a Instagram amb l'usuari @caníbalberlín. També ens trobeu a Spotify. I a TripAdvisor no ens busqueu, que encara no hi sortim.